Sobre el procés independentista, la història del país i els moviments socials que se n'han derivat, s'ha escrit molt. Ara bé, del procés reaccionari violent que això ha generat en certs estrats de la societat, se n'ha vessat menys tinta. El fotoperiodista Jordi Borràs és un dels principals cronistes de l'espanyolisme a Catalunya i aquest dijous ha presentat a Sant Cugat el seu llibre Plus Ultra, una gràfica de l'espanyolisme a Catalunya. Jordi Borràs, bona tarda. Què s'hi amaga, tot i que el títol és prou gràfic?
Doncs ha volgut ser una contracrònica del procés independentista, és a dir, molta gent ha fet llibres sobre el procés, ha explicat les bondats de la independència de Catalunya, allò que ens aportarà, però ningú s'ha parat a veure què feia l'adversari polític. I això és el que he intentat fer jo, cobrint manifestacions des de ja fa molts anys, de l'espanyolisme i també de l'extrema dreta espanyolista, i posar-ho sobre paper i denunciant que no hi ha un cordó sanitari entre aquest espanyolisme que s'autoanomena democràtic i una extrema dreta que per definició no ho és.
Que tu parles molt al llibre dels vasos comunicants que junten precisament aquesta ultradreta amb l'espanyolisme. Quins són aquests vasos?
Doncs és de fluxos de militància, no? Gent que ve de l'extrema dreta militant, des antics franquistes fins a nous feixistes, que estan actualment en partits com pot ser Partit Popular, Ciutadans, Vox, però també amb vasos comunicants ideològics. És a dir, quan trobem que el Partit Popular fa campanyes dient primer els de casa, doncs està agafant un lema propi de l'extrema dreta, de Plataforma per Catalunya. Per tant, hi ha un problema de no identificació de l'extrema dreta, perquè està molt dispersa.
El llibre parla d'un període molt concret que és 2019-2014 i de fet hi ha com un tret de sortida que podríem dir que és la consulta d'Arenys de Munt. El procés català ha incentivat aquesta extrema dreta espanyolista i existia, l'ha posat molt més en relleu?
Sí, aquest període de 2009-2015, doncs tot l'espanyolisme s'ha reactivat i s'ha hagut de reinventar, no? Ha hagut d'inventar-se associacions espanyolistes que no hi eren, com Societat Civil Catalana, o Som a Temps, o Moviment Cívic d'Espanya Catalans, per afrontar aquest debat territorial que no havíem vist perillar fins a dia d'avui. És a dir, l'associacionisme unionista s'ha hagut de crear de zero, no? Pràcticament, perquè només hi havia associacions de caràcter en contra de la immersió lingüística els últims 30 anys a Catalunya. Per tant, ho ha hagut de fer a correcuita, a més malament, i sense un rumb massa clar. Què ha passat? Doncs que amb el procés independentista l'extrema dreta ha procurat reagrupar-se. L'extrema dreta ha estat històricament, des d'aquests últims 35 anys, una constel·lació molt polaritzada, no? Moltes organitzacions diferents, que cada una anava per lliure. Què ha aconseguit unir aquestes organitzacions? El procés independentista. Et trobes que el 12 d'octubre hi ha dues grans manifestacions a Barcelona, una a Montjuïc amb algunes organitzacions de l'extrema dreta, l'altra a la plaça de Catalunya amb PP Ciutadans i moltes altres organitzacions de l'extrema dreta. I és l'únic dia a l'any que es manifesten conjuntament. Tota la resta de l'any pràcticament es maten a hòsties, com aquell qui diu, no? Perquè no es poden ni veure, perquè hi ha una baralla de líders entre ells, perquè cada un té la seva manera de treballar, etcètera, etcètera, i el procés independentista ha reagrupat l'extrema dreta, això sí. No es pot parlar d'auge com a tal, però sí que criden més, perquè tenen més por.
Per tant, l'evolució podria ser que d'aquesta polarització s'han juntat i han trobat un nucli dur?
Sí, han impulsat algunes associacions d'extrema dreta com Som a Temps, no? I després doncs han volgut participar, ser copartíceps, altres associacions com Societat Civil Catalana, que és una associació que entre els seus fundadors té membres a l'extrema dreta i té organitzacions a l'extrema dreta, com la pròpia Som a Temps, no? Per tant, doncs sí, han mirat d'aglutinar-se, no? De fer front comú. I això, doncs, evidentment, és perillós, no? Perquè s'ha de separar que és un demòcrata, no? Tu pots ser espanyolista i demòcrata i pots ser espanyolista d'extrema dreta, pots ser independentista i demòcrata i pots ser independentista d'extrema dreta. Jo crec que s'ha de posar un cordó sanitari entre demòcrates i antidemòcrates, tinguis l'ascendent nacional que tinguis.
I per què no s'està posant aquest cordó?
L'espanyolisme no l'ha posat mai i actualment tampoc ho fa, perquè bona part dels seus activistes, d'aquella gent que es manifesta quan hi ha diades espanyolistes, són precisament gent que ve de l'extrema dreta i perquè a més no els hi fan nosa. Per davant de tot són espanyols.
Podem extreure que Catalunya és una de les principals llances de l'ultradreta a nivell de l'Estat? o estem massa agosarat?
No, no, és així, no només és així en l'actualitat, sinó que ho ha estat sempre. Les organitzacions d'extrema dreta més importants que hi ha hagut a nivell estatal s'han creat sempre a Catalunya i concretament a Barcelona, des de CEDADE, Círculo Espanyol de Amigos d'Europa, creada l'any 68 a Barcelona, que va ser l'organització neonazi més potent després de la caiguda del Tercer Reich, fins a Plataforma per Catalunya, que va tenir més de 70.000 vots i que va ser el partit contemporani d'extrema dreta amb més presència a les institucions. Tenia vora 70 regidors arreu de Catalunya i fa molt poc temps això, no? És a dir, a Catalunya, l'extrema dreta catalana espanyolista, què ha fet? Doncs en lloc de mirar què feien a Madrid o a València, que són els altres dos nuclis de l'extrema dreta espanyola, doncs ha preferit mirar què feia, per exemple, el Front Nacional francès. I per això ha tingut un creixement notable en les últimes dècades.
Una ultradreta més moderna, per tant.
Sí, ha sabut modernitzar les seves idees, ha sabut deslliurar-se de la llosa del franquisme i bé, doncs ha tingut avanços molt importants. Plataforma per Catalunya va estar un pas dintre el Parlament.
Anna, les teves fotografies hi surten líders polítics com podrien ser Alicia Sánchez Camacho, altra gent reconeguda. És aquest cordó que estàvem dient que no acaba de funcionar dintre l'estat espanyol?
Correcte. De fet, Prosultra és una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya. L'espanyolisme és molt ampli, pot anar d'esquerra a dreta, però doncs, bascula de la dreta més enllà. A mi se m'ha acusat moltes vegades des de l'espanyolisme, oh, és que tu ajuntes espanyolisme i extrema dreta. I dic, no, dic, jo separo, és més, el llibre ho explico, són conceptes diferents, però és que qui ho ajunta precisament és el propi espanyolisme. Quan un 12 d'octubre a la plaça de Catalunya t'hi trobes el senyor Albiol o la senyora Camacho o el senyor Rivera manifestant-se al costat d'un partit neonazi com és el MSR, el Movimiento Social Republicano, o Falange Española de las Jons, doncs, o Plataforma per Catalunya, no ho estic fent jo, són ells que es manifesten a la mateixa plaça, sobre el mateix lema i amb el mateix objectiu, no? Llavors aquí tenim un problema.
I som noms que d'aquí una setmana i escaig hauran de votar els ciutadans perquè puguin arribar fins i tot a ser presidents del govern espanyol. Això ho hem de llegir amb por? Ho hem de llegir amb ironia?
Ho hem de llegir amb informació. És a dir, quan des de les Espanyes no es coneix el fenomen Ciutadans, un partit que aquí coneixem molt bé, i entre els seus membres doncs, hi ha gent que ve de l'extrema dreta, doncs això s'ha d'explicar i s'ha de dir, no? I s'ha de denunciar. A més, Ciutadans va haver de retirar nombroses candidatures a les últimes municipals perquè molts dels seus candidats tenien vincles amb l'extrema dreta o directament hi militaven, no? Això la gent ho ha de saber qui està votant.
I quines vies té per saber-ho?
Doncs molt poques, perquè malauradament la majoria de mitjans d'informació no volen parlar d'aquests temes, pels motius que siguin, i aquells pocs que en parlen doncs, tenen poc potencial, no? Tenen uns lectors, és a dir, són mitjans petits o són mitjans independents i no arriben o no han d'arribar. És molt complicat.
Però no només arreu del país, perquè de fet és un projecte que el vas finançar en micromecenatge. Recordem que aquests projectes el que tenen són guardons o premis que es donen a la gent que ha col·laborat econòmicament, i en aquest cas era fer arribar còpies, et comprometies tu a fer arribar aquestes còpies a dirigents arreu d'Europa. Per tant, estem parlant d'un moviment que no només ens afecta a casa, sinó que intentem que tingui ressò arreu.
Sí, un dels objectius del llibre, que és un llibre que està en castellà i en anglès, era precisament, i ho he anat fent, i encara vaig fent enviaments, fer-lo arribar a periodistes d'arreu del món, perquè sàpiguen de primera mà qui hi ha a les dues bandes d'això que en diuen el procés, no? I quan es parla d'espanyolisme, doncs s'ha de parlar amb coneixement de casa i sabent què s'hi amaga al darrere, no? I explicant que la dreta espanyola no té res a veure amb la dreta europea, perquè la dreta, per exemple, de la Gran Bretanya va guanyar la guerra contra els feixistes i aquí la dreta doncs, va ser fundada per ministres franquistes, no? Per tant, això és una història que fora d'aquí desconeixen i que també l'han de saber.
I com reaccionen?
Doncs amb sorpresa, indignació i estupefacció, literalment, sí.
Estàvem parlant de llibres en plural perquè Plus Ultra no és precisament el teu últim llibre. Societat Civil Catalana ha tingut un pes important en el teu últim llibre, que en aquest cas sí que no has fet servir fotografies. Per què?
Doncs perquè ja havia documentat fotogràficament tot allò que m'interessava de la societat civil catalana, però el que calia era una investigació periodística com a tal, i així ha sortit un llibre que es diu Desmuntant Societat Civil Catalana, de Saldonà Edicions, que són 224 pàgines d'investigació periodística sobre aquesta associació que té poc més d'un any i mig i que té moltes, moltes ombres, no? I aquest llibre precisament doncs, mira d'esclarir-les.
Una cosa que desmuntes precisament el finançament.
Bé, intento desmuntar, però el que sí que explico és que el 97% dels ingressos d'aquesta associació a l'any 2014 venien de donacions anònimes. No? D'on surten aquestes donacions? Esperem que algun dia la societat ens ho expliqui.
Societat Civil Catalana no respost, diguem-ho finament, precisament bé a la publicació d'aquest llibre. Fent la feina que has fet, el 12 d'octubre va ser l'última vegada que mediàticament tots vam saber una mica què t'exposaves. Has arribat a patir per la teva vida i a patir per la feina que estàs fent?
Home, potser per la vida no, però potser per les meves cames sí. A mi se m'ha amenaçat de mort, se m'ha amenaçat d'agredir-me, se m'ha amenaçat d'agredir-me en públic, a més a més, davant de càmeres, fins i tot. Evidentment, haig d'anar en compte i no anar, depèn de quins llocs, ja no puc anar a fer la feina que he fet durant aquests últims 8 anys, que és documentar gràficament l'extrema dreta. Ja no puc fer-ho perquè la meva cara és coneguda i m'hi esperen i no... I, evidentment, doncs, per dir-me coses poc agradables, no? Però procuro seguir fent aquesta feina, encara que sigui doncs, des de casa, no? Hi ha moltes maneres de treballar i d'investigar i ho seguiré fent.
Per tant, la teva batalla ara serà des de darrere un ordinador i no darrere una càmera?
Ara mateix, amb aquest tema, sí, perquè no hi ha més remei.
Però hi ha molta gent que diu que el periodisme d'investigació ha mort?
Crec que no, ha mort els mitjans. Ha mort a la majoria de mitjans, perquè el periodisme d'investigació és car, vol diners i vol temps. Jo amb aquests llibres, francament, no visc d'això. Visc de la meva feina com a reporter gràfic i d'il·lustrador, que també ho soc, però procuro invertir el meu temps lliure en fer precisament això, que és el que a mi m'omple i el que crec que aporta coses a la societat, no? Vull dir, i a més a mi m'aporta moltíssim.
Desmuntant Societat Civil Catalana és un llibre que ha vist la llum recentment, ja tens en ment el proper treball?
Tinc algunes propostes i algunes idees que encara no diré, però sí, en tinc diverses.
En tenim per estonar d'una guerra.
Crec que sí.
Doncs Jordi Borràs, moltíssimes gràcies avui per atendre els micròfons de Cua.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.